L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, un servidor Domènec Ramal és qui us dona la benvinguda. Si arribats en este punt horari esteu sintonitzant una de les emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'actualitat, l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre, que també avui, dimarts 31 de maig, últim dia del mes, obrim avançant el seu contingut a ritme de titulars. Un temps d'actualitat que avui encetarem parlant del general Franco. Santa Bàrbara revocarà el nomenament de Franco com a alcalde honorari perpetu de la vila. Ho farà concretament a través d'una sessió plenària extraordinària que l'Ajuntament planea en convocat per demà dimecres. També a l'Ajuntament d'Alcanar han pres aquesta decisió, en este cas a través d'una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra per a ser inclosa a la propera sessió plenària, on també es prendrà aquesta mateixa decisió que ha decidit Santa Bàrbara. Per la seva banda, l'Ajuntament de la capital del Montsià, Amposta, retira una placa d'un carrer de la ciutat on encara hi havia, sota la nova placa, el nom del Generalíssimo. És l'última placa del nomenclàtor de la ciutat amb el nom del dictador. A banda d'aquestes qüestions relacionades amb la dictadura, avui destacarem també que el ple de l'Ajuntament d'Amposta millorarà diferents infraestructures de la ciutat amb una inversió de més de 2 milions d'euros. L'equip de govern preveu també alhora una baixada de l'endeutament municipal al 50%. Els científics proposen solucions sostenibles al procés d'enfonsament de la plana del Taica. Ho fan, ho posen al damunt la taula en la celebració de la primera jornada Aigua i Terra a Deltebre. I encara a ritme de qüestions mediambientals, avui parlarem també del projecte Castor. L'exdirector general d'Avaluació d'Impacte Ambiental també atribueix a l'Institut Geològic i Miner Espanyol l'avaluació del risc sísmic del Castor. Ángel Muñoz Cubillo és el primer dels dos nous investigats del cas que ha comparegut al jutjat de Vinaròs. Ho va fer concretament ahir dilluns. I a la recta final del nostre temps d'actualitat comentarem també qüestions esportives. Després del descens a la segona catalana, el president de l'Amposta ha manifestat que ja treballen per recuperar el més aviat possible la categoria perduda. Aquestes són les propostes informatives d'este dimarts. Temes i qüestions elaborats amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de la revocació del nomenament del general Franco com a alcalde honorari perpetu de diferents municipis del nostre territori, entre ells Santa Bàrbara. Ho faran concretament a la sessió plenària extraordinària que s'ha convocat al municipi planer per demà dimecres sobre el monòlit que es va erigir amb motiu de los 25 anys de paz l'any 1964. L'alcalde de Santa Bàrbara diu que ja es va reinterpretar recentment estrenada la democràcia. Actualment aquest és un monument a la pau que tothom, el poble, veu amb normalitat. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Encara que més mediàtic, el cas de Tortosa no és l'únic, i com la capital del Baix Ebre, altres municipis ebrencs i catalans, com Santa Bàrbara, també han descobert que el dictador, després de 52 anys, segueix sent alcalde honorari perpetu del nostre poble, segons constata l'acta del ple celebrat pel nostre ajuntament el 31 de març de l'any 1964, i on es pot llegir textualment: los asistentes acordaron por aclamación y entusiasmo testimoniar al caudillo el respeto y simpatía de la corporación, autoridades, jerarquías y vecindario, adoptando el siguiente acuerdo: nombrar a su excelencia el jefe del Estado, caudillo de España y excelentísimo señor Francisco Franco Bahamonde, alcalde perpetuo y honorario de esta villa. L'actual alcalde del nostre poble, Alfred Blanc, explicava a l'emissora municipal que després de ser informats d'aquesta circumstància s'aprofitarà el ple extraordinari convocat per a demà dimecres per incloure a l'ordre del dia l'anul·lació d'aquest nomenament.
Un dels punts que últimament, i per curiositat, vam vam descobrir és que Santa Bàrbara també té com a alcalde honorari i perpetu al general Francisco Franco, la qual cosa hi ha un punt a l'ordre del dia per a revocar aquest nomenament. Sí, la veritat és que és pels 25 anys de pau en commemoració de los 25 anys de paz en Espanya, pues bueno, es van fer una sèrie d'actes commemoratius de, bueno, d'este fet, i pues bueno, els ajuntaments de la província pues van anar nomenant al general Franco pues alcalde honorífic de les seues poblacions.
Això no és tot, perquè en el mateix llibre d'actes on hi consta aquest nomenament i datat al dia següent, 1 d'abril de l'any 1964, s'hi pot llegir també l'acord on la mateixa corporació municipal i amb motiu dels 25 anys de pau aprovava erigir un monolito en la plaça de l'Alto d'esta villa per honrar i perpetuar la memòria de los que durante la Guerra Nacional hicieron baluarte de sus vidas por Dios y por España. Sobre aquest monument franquista, l'alcalde Planer recordava que recent estrenada la democràcia al nostre país ja es va reinterpretar traient l'antiga inscripció i dedicant el monòlit a la pau. Per això creu que és un element més de l'arquitectura urbana que tothom al poble el veu com habitual i que no ofereix la sensibilitat a ningú.
Això quan en temps de democràcia se va reinterpretar, diguem-li, no? La paraula aquesta que ara està de moda, lo van reinterpretar i es va dedicar a la pau, no? És un monument a la pau que és l'escrit que tenim ara. Bueno, jo personalment penso que sempre ha estat allí, és un monument que penso que ningú s'hi veu agreujat perquè estigui allí, i bueno, sí que és veritat que es va plantar o es va posar en reconeixement als que havien defensat Espanya, evidentment només d'un costat, i que després, bueno, en temps de democràcia s'ha tornat a reinterpretar, i bueno, això és el que tenim, un monument a la pau, no és altra cosa.
Acabem recordant d'altres casos, per exemple, el de la Mella de Mar i Móra d'Ebre, que també retiraran el títol d'alcalde honorari perpetu a Franco. En este cas, la Mella de Mar ho farà avui mateix, i el divendres passat també recordem que el ple de Benifallet ja va aprovar per unanimitat retirar el títol honorífic al dictador.
Gràcies, Josep. En aquesta mateixa línia, la capital del Montsià, Amposta, retira també una placa d'un carrer de la ciutat on encara estava sota la nova el nom del Generalísimo Franco. És l'última placa del nomenclàtor de la ciutat amb el nom del dictador. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta va retirar i dilluns una de les últimes plaques el nomenclàtor franquista que existien a la capital del Montsià. Es tracta d'una placa de l'actual Avinguda de la Ràpita, ubicada al número 28 d'aquest carrer, i que portava el nom d'Avenida Generalísimo Franco. Fent revisió de les plaques, van detectar que sota una placa actual d'Avinguda de la Ràpita n'hi havia una altra en la que semblava que no posés el nom actual, sinó que es deixava entreveure el nom del dictador. Segons ha explicat el regidor de serveis municipal, Toni Forcadell, per això es va procedir a la retirada immediata. Ara la placa es traslladarà o bé al Museu de les Terres de l'Ebre o bé a l'Arxiu Comarcal del Montsià per a la seva conservació. A hores d'ara, aquesta seria l'última de les plaques que es tenen localitzades. Tot i així, des de l'Ajuntament Esquerra d'Amposta, doncs, continuarà treballant per realitzar el canvi de nom de dos carrers amb nom feixistes que queden a la ciutat, els carrers Ruiz de Alda i García Morat.
Gràcies, Manel. I també sobre aquesta qüestió avui hem de parlar d'Alcanar, perquè el grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Alcanar ha presentat una moció per tal de ser tractada a la propera sessió plenària, en la que, seguint la línia de Santa Bàrbara, també demanen la revocació de l'acord del ple de l'Ajuntament d'Alcanar del dia 31 de març del 1964, on es nomenava Franco alcalde honorífic i perpetu del municipi. Una moció de la qual en parlava el regidor d'Esquerra a l'Ajuntament d'Alcanar, Joan Roig.
El grup d'Esquerra Republicana d'Alcanar ha presentat aquesta moció pel pròxim ple. És una moció que demana la revocació de l'acord del ple del 31 de març de 1964, un ple ordinari que es va fer aquí a Alcanar, el 1964, on s'anomenava Francisco Franco Bahamonde, el dictador, alcalde honorífic i perpetu del municipi. Nosaltres, com a grup municipal, arran d'unes informacions publicades a la premsa que destacaven l'anomenament del dictador Francisco Franco com a alcalde honorífic i perpetu de molts ajuntaments sobretot de la província de Tarragona durant els anys 60. Vam començar a investigar, vam fer les consultes pertinents i vam comprovar que a l'Ajuntament d'Alcanar també s'havia aprovat aquest acord de nomenament de Francisco Franco com a alcalde honorífic i perpetu del nostre municipi. En la recerca hem sabut també de l'existència d'aquest acte, no? De la sessió extraordinària del ple de l'any 1964, i a partir d'aquí pues, vam decidir pues, iniciar aquests tràmits, no? En forma de moció per tal de demanar la revocació d'este nomenament, una moció que presentarem al pròxim ple de l'Ajuntament d'Alcanar i que té els següents acords. No? Primer, revocar i anul·lar l'acord del ple del 31 de març de 1964 del tot il·lícit, segons l'ordenament jurídic democràtic, referent al nomenament de Francisco Franco Bahamonde com a alcalde honorífic i perpetu d'Alcanar i, en conseqüència, desposseir-lo de l'esmentada condició, i segon, comunicar aquest acord al govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al govern de l'Estat espanyol i als veïns i veïnes del municipi d'Alcanar. Nosaltres ens veiem en l'obligació, com a partit republicà i democràtic que som, no? De llevar este nomenament, de revocar este nomenament, no? A Francisco Franco, que ha estat el principal responsable, com tots sabem, de la repressió soferta pel nostre poble durant prop de 40 anys, sobretot en l'eliminació de les llibertats, la democràcia i els drets humans, i en la supressió de les institucions legítimes i tot allò que estigui relacionat en Catalunya i la seva identitat.
Eren les paraules del regidor de Participació Ciutadana a l'Ajuntament d'Alcanar explicant el contingut d'aquesta moció, aquesta decisió, la revocació del títol d'alcalde honorífic i perpetu, una decisió que, com hem escoltat, porten a cap també a l'Ajuntament de Santa Bàrbara i altres ajuntaments de les Terres de l'Ebre. Per exemple, el de Benifallet, que va prendre la decisió divendres passat en sessió plenària. Avui mateix ho aprovarà l'Ajuntament de l'Ametlla i també està previst el tractament d'aquesta qüestió a Vinebre al proper ple municipal. Un altre dels ajuntaments del territori que també tractarà aquesta qüestió demà mateix, en dimecres, en sessió plenària, serà també l'Ajuntament de Móra la Nova.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim amb més qüestions de l'actualitat general. Parlem ara del ple de l'Ajuntament d'Amposta. A la capital del Montsià tenen previst la millora de diferents infraestructures de la ciutat. Ho faran a través d'una inversió de més de 2 milions d'euros. El ple, l'Ajuntament Ampostí, té prevista també la reducció del seu endeutament al 50%. De tot plegat ens en parla des d'Amposta Ràdio. Manel Ramon.
El ple de l'Ajuntament d'Amposta va aprovar i diferents inversions a la ciutat a través d'una modificació de crèdit. En concret, seran més de 2.400.000 euros els que s'invertiran en diferents infraestructures de la ciutat. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
1.600.000 euros en inversions, 400.000 d'estos van a camins, complixen aquell compromís de revertir l'IBI rústic en camins, però també hi ha 200.000 euros en clavegueres, hi ha 200.000 euros també per a tancar les pistes de futbol sala, hi ha 60.000 euros per a supressió de barreres arquitectòniques i una sèrie d'inversions que han de portar que aquelles instal·lacions que en aquests moments no estan adequadament mantingudes, substituir-les i anar millorant a poc a poc la xarxa de la ciutat.
Aquestes inversions ajudaran a mantindre en millors condicions els diferents equipaments de la ciutat, així com les xarxes de pluvials o altres temes relacionats amb la xarxa de residuals o camins de la ciutat. També s'invertiran 600.000 euros en eixugar part del dèficit de l'Ajuntament d'Amposta, que passarà a ser ara del 50%. Un dels fets destacats serà la inversió de 200.000 euros en el tancament de les pistes de futbol sala, tal com havien demanat els practicants d'aquest esport de la ciutat. El ple va servir també per aprovar altres punts, com les activitats taurines per a les diferents festes que se les celebraran a partir del mes de juliol a la ciutat.
Diumenge 5 de juny, l'Ebre ens necessita. Manifestació Barcelona. Des de la plaça Universitat fins a la plaça Catedral. Diumenge 5 de juny a les 12 del migdia, tots a Barcelona. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Venda de tiquets a l'Ajuntament de l'Aldea al preu de 15 euros. El riu ens necessita. 5 de juny, manifestació a Barcelona. Tots amb el riu. De Cantàbria, gust de l'Aragó,
sabor a pluja i Pirineu. Informatiu Emute.
Obrim ara un bloc dedicat a les qüestions mediambientals. Comencem parlant d'aquesta primera jornada Aigua i Terra celebrada el passat cap de setmana a Deltebre. Els científics proposen solucions sostenibles per al procés d'enfonsament de la plana deltaica. I així ens ho explica des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Recupera un mínim d'un milió de tones anual de sediments que es troben retinguts en embassaments com el de Riba-roja d'Ebre permetria afrontar l'amenaça combinada de l'enfonsament del terreny i la pujada del nivell del mar al delta de l'Ebre al llarg d'aquest segle XXI. Aquesta és una de les principals propostes que els experts posen sobre la taula per evitar l'enfonsament del terreny que pateix crònicament el delta, tal i com s'ha posat de relleu a la primera jornada Aigua i Terra, organitzada per la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre i dedicada a la gestió de sediments al delta. La subsidència és un fenomen que té el seu origen en el dèficit d'aportacions del riu, però que ara es pot veure especialment agreujat per l'augment del nivell del mar, que podria arribar a un metre en els escenaris més pessimistes per als propers 100 anys. Amb el 50% de la superfície del delta, actualment el mateix nivell del mar, l'estratègia passa per elevar el terreny i mitigar els efectes d'aquest escenari, que podria tenir també conseqüències greus per a la continuïtat del conreu de l'arròs, fruit d'un increment de la salinització i uns majors costos de bombeig. Tot i que no estan tancats a la idea de construir alguns dics, especialment a les badies, els experts aposten obertament per solucions toves i naturals a l'hora de frenar la regressió de la línia costanera. La idea de recuperar sediments dels embassaments del curt mitjà final de l'Ebre, específicament el de Riba-roja, s'havia plantejat reiteradament durant els últims anys com la solució més efectiva per mitigar aquest escenari. Ara, però, s'hi ha posat xifres aquesta necessitat. Ho va fer el cap del programa d'ecosistemes aquàtics de l'IRTA i responsable del projecte LifeEbre Admiclim, Carles Ibáñez.
Hi ha una diferència molt gran entre si podem recuperar sediments o no, perquè si no podem recuperar sediments en una pujada del nivell del mar i sumada a la subsidència que pot aproximar-se a un metro, els problemes seran importants. Podem, sí, fer mesures de protecció, com els dics a les badies, però si no elevem el terreno, això implicarà una salinització important dels arrossars i un augment dels costos de bombeig de l'aigua molt, molt grans, que poden fer que el cultiu de l'arròs no sigui viable en moltes parts del delta. Per tant, la possibilitat de construir aquests dics a les badies hauria d'anar acompanyada també de l'aportació de sediments, idealment recuperant sediments dels embassaments, de Riba-roja sobretot. Nosaltres hem fet els càlculs i en aquests escenaris del segle XXI, fins i tot en els més pessimistes, estem parlant d'un milió o dos milions de tones anuals, que és una quantitat que es podria recuperar, tant pel fet de que a Riba-roja hi ha molt de sediment acumulat, com també perquè encara arriba a Riba-roja una quantitat semblant. I per tant això tècnicament seria viable, és un tema més aviat de voluntat política i també evidentment de recolzament econòmic, que entenc que és fonamental per a que això es pugui portar a terme.
La subsidència i la regressió de la línia costanera sense les avingudes anteriors als embassaments que compensaven el fenomen podrien suposar que la pèrdua sota l'aigua d'espais com la urbanització de Riumar, l'illa de Buda i terrenys d'arrossar. Per contra, es guanyarien nous espais naturals a la zona de les banyes deltaiques, al nord i al sud. Un escenari que convida poc a l'optimisme, però que en opinió dels experts que han participat en aquesta primera jornada d'Aigua i Terra deixa encara marge de maniobra a curt i mitjà termini. Escoltem el catedràtic de la UPC, Agustín Sánchez Arcilla.
Si fem una gestió que consideri tota la conca, el que es diu gestió integrada, ens en podem sortir prou bé. No diré indefinidament, però bueno, si ens en podem sortir prou bé fins a l'any 2100, ja és un plaç molt llarg com per començar a plantejar solucions encara més llarg termini. Jo penso que tenim prou sediments com per fins a l'any 2100 tirar endavant. Si resulta que tota l'Antàrtida és font, doncs aleshores no. Si resulta que tenim una mica de desgel de l'Antàrtida, que és el que estem nosaltres calculant ara, encara podríem resistir.
La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que també va participar en aquesta primera jornada Aigua i Terra, Marta Subirà, va recordar que la Generalitat va demanar que es tingués en consideració la importància del transport de sediments pel Delta en el Pla Hidrològic de l'Ebre que el govern espanyol va aprovar a principi d'any. Subirà, a més, es va comprometre a seguir treballant amb les institucions i agents del territori i amb la comunitat científica per impulsar mesures que minimitzen els riscos associats a la pèrdua de superfície i a la salinitat del Delta.
Gràcies, Lluïsa. Seguim en clau mediambiental. Continuem ara parlant de l'ex-subdirector general d'avaluació d'impacte ambiental del Ministeri de Medi Ambient, Àngel Muñoz Cubillo, que en compareixença pel cas Castor, ahir dilluns va declinar que fos responsabilitat del seu departament l'avaluació del risc sísmic del magatzem de gas, com ja va assegurar el passat mes de novembre el subdirector adjunt de Qualitat i Avaluació Ambiental, Miguel Aymerich. Com dèiem, ahir dilluns als jutjats de Vinaròs, Muñoz va insistir que la seva funció era la de determinar els efectes sobre el medi ambient que podria tindre la instal·lació gasista, però que era l'Institut Geològic i Miner Espanyol el responsable d'haver investigat prèviament els riscos geològics. Així mateix, s'havia posicionat davant el magistrat l'aleshores conseller tècnic de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, José Manuel Escanilla. L'exsubdirector general d'Avaluació d'Impacte Ambiental és un dels dos nous investigats que han estat citats pel jutge, juntament amb el director general d'Escal UGS, concessionària del Castor, Carlos Barat, que declara just avui dimarts. El magistrat també vol escoltar 13 testimonis i 5 pèrits. Segons fonts de la defensa, l'investigat Àngel Muñoz Cubillo, l'exdirector general del Ministeri de Medi Ambient, argumenta davant del jutge que instruïx el cas Castor que la declaració d'impacte ambiental, autoritzada pel mateix Muñoz l'any 2009, només avaluava els efectes directes i indirectes de l'activitat de la instal·lació gasista sobre el medi ambient i els recursos naturals, però en cap cas analitzava ni contemplava els riscos, tampoc els sísmics que fossin inherents a l'activitat. Segons va apuntar l'exdirector general davant del magistrat, la competència única d'aquesta avaluació corresponia a la Direcció General de Política Energètica i Mines. Tot i això, Muñoz va considerar que l'avaluació del risc sísmic, fet a través del conveni entre la concessionària del Castor, Escal UGS i l'Observatori de l'Ebre, va ser correcta i adequada. Tanmateix, l'exdirector general també defensava que no es va tindre en compte la sismicitat perquè l'informe de l'Institut Geològic i Miner Espanyol del gener de 2007 declarava l'estructura del Castor apta per emmagatzemar gas. De fet, subratllava que aquest informe va servir al Consell de Ministres per aprovar la concessió de l'explotació. Muñoz també va assenyalar que el 22 de juliol de l'any 2010 la Comissió Europea va emetre una resolució en resposta a una pregunta del llavors europarlamentari en República, Oriol Junqueras, que certificava que no existia incompliment potencial de la legislació mediambiental europea en referència al projecte Castor. La investigació de l'exsubdirector general d'Avaluació d'Impacte Ambiental del Ministeri de Medi Ambient ha arribat relacionada amb el contingut de la declaració el passat mes de novembre d'un altre investigat, el subdirector adjunt de Qualitat i Avaluació Ambiental, Miguel Aymerich. Aquest últim també va rebutjar davant del jutge de Vinaròs que l'esmentada Direcció General del Ministeri de Medi Ambient fos la responsable d'estudiar el risc sísmic en la tramitació de l'avaluació d'impacte ambiental del magatzem submarí de gas. Amb Muñoz i el director general d'Escal, Carlos Barat, que declara aquest dimarts, són ja una vintena els investigats per suposats delictes ambientals i de prevaricació ambiental, entre ells els responsables de l'exconcessionària Escal UGS, els càrrecs i funcionaris estatals, en el cas Castor, que ja acumula més de 13.000 folis i que ha estat declarat causa complexa. Amb la compareixença de Muñoz, ahir dilluns a Vinaròs, el jutge Sebastián Isael Pla ha obert una nova fase de citacions que s'allargarà fins a principis del mes de juliol. A més dels investigats, Muñoz i Barat, el jutge recollirà també la declaració de 5 pèrits i 13 testimonis responsables de l'Institut Geològic i Miner, l'empresa URS, que va elaborar l'estudi d'impacte ambiental encarregat per la concessionària de l'Observatori de l'Ebre o també la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, que declararà dimecres. El jutge ha requerit també més documentació per continuar avançant en les diligències prèvies.
El diumenge 5 de juny, posa't la gorra en solidaritat amb el càncer infantil.
Vine a PortAventura i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Compra la gorra amb l'entrada gratuïta a PortAventura trucant al 977 22 87 12 o mitjançant a fanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final de l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre, abans d'arribar a la previsió meteorològica, tractem qüestions esportives, parlem d'actualitat futbolística. Després del descens a la segona catalana, el president del Club de Futbol Amposta ha manifestat que ja treballen per recuperar el més aviat possible la categoria que acaben de perdre. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El Club de Futbol Amposta va posar punt i final a la seva singladura per la primera catalana aquest passat diumenge a l'estadi municipal, on va perdre, recordin, davant del líder, el Castelldefels, que va celebrar el seu ascens al camp del Club de Futbol Amposta. Una Amposta que perd categoria, que passarà a jugar a la segona catalana, però que, segons el seu president Jordi Pérez, ja s'està treballant per recuperar la primera catalana el més aviat possible. Escoltem.
Se me sumbra en ganes d'intentar recuperar el més aviat possible la categoria. Hem començat a treballar ja en vista de la segona catalana. També som conscients que serà una categoria dura, pujar no és fàcil. Jo no puc prometre que pujarem, però que sí que intentarem fer un esforç per a tornar a assolir la primera catalana. Igual l'entrenador i els serveis tècnics ja hem començat a treballar per a intentar assolir això. Ja veurem una mica com se va desenvolupant la temporada.
Cal destacar que l'entrenador Albert Company ja està renovat pel club per a dirigir el Club de Futbol Amposta segona catalana i ara s'està pendent de quins seran els jugadors que es quedaran a l'equip i quins seran els que marxaran.
Del 26 de maig al 26 de juny, cinquenes jornades gastronòmiques del Llangostí a Alcanar, les Cases d'Alcanar i Alcanar Platja, en la participació dels següents restaurants: Chaparral i la Costa d'Alcanar, Cafè del Mar La Lluna, Can Manel, El Faro, Casa Lupe, Racó de Jesús, Les Palmeres, La Marinada, Mesón del Mar, Mareny, El Nàutic Les Cases, Casa Ramon i Racó del Port de Les Cases i l'Hotel Carles III d'Alcanar Platja. Cinquenes jornades gastronòmiques del Llangostí, del 26 de maig fins al 26 de juny, i el dia 16 de juny, Dia Mundial de la Tapa. Els restaurants participants a les jornades del Llangostí oferiran una tapa de benvinguda i gratuïta als seus clients.
El diumenge 5 de juny, posa't la gorra en solidaritat amb el càncer infantil.
Vine a PortAventura i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Compra la gorra amb l'entrada gratuïta a PortAventura trucant al 977 22 87 12 o mitjançant a fanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El model ens marca que els núvols s'incrementaran tota la tarda al centre i nord del país, encara amb clarianes en punts del sud i de ponent, i la pluja sobretot a les comarques de Girona, però es pot estendre puntualment a l'àrea de Barcelona. Per tant, tarda embolicada, ruixats, tempestes, localment fortes amb llamps, trons i granís, pedra, calamarsa, podria caure, sobretot al voltant d'aquest triangle entre Vic, Olot, Girona, també cap a l'Alt Empordà, al Maresme, i a última hora del dia algun ruixat cap a l'Anoia, al Penedès, que podria baixar cap al Garraf i Baix Llobregat. Les temperatures sense canvis, un pèl més curtes al Pirineu, pot nevar fins a 2.300 metres. Alguna gotellada a la zona interior de València i a la tarda i vespre algun ruixat al nord i nord-est de Mallorca, quatre gotes a Menorca. Les temperatures pugen clarament a partir de dijous i divendres, però amb tardes amb ruixats. Sobretot dissabte és quan més tempestes s'esperen.
Amb la previsió meteorològica arribem un dia més a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dimarts 31 de maig, que també com cada dia ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornarem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.